adelerades de desig. Juntes inventen noves cal·ligrafies que esgrafiem.
Les freqüències habituals, volíem dir, entre Castelló i l'estació de l'Aldea, tot després que una incidència en la senyalització provoqués alguns retards. I pel que fa al temps, avui torna la inestabilitat, amb cel ennuvolat i ruixant, especialment a la tarda, que podran ser intensos inclús amb tempesta a l'interior, al Pirineu, al Prepirineu, a la Catalunya central i també a les Terres de l'Ebre. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que estic d'acord. I estic d'acord per
bueno,
una...
Estem d'acord amb la...
Bé, el que diuen si això és veritat. Vull dir...
Nosaltres creiem que no.
Això no pot ser. No pot ser perquè...
Doncs sí, sí,
no,
sí.
No puc subscriure de la baix.
No, perquè...
Ja he dit que estic totalment d'acord.
Cada
que,
dimarts, però que és... de 2:15 a 2:30, a Ràdio L'Escala, l'actualitat política del municipi a la tertúlia La Plaça. I estiguis d'acord o no.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Quina oloreta! Aquí s'està coent alguna exquisidesa. Sento veus. Esclar, si és que a l'Escala tenim molt a dir. El més calent, a l'Aigüera. Amb Cristina Cantal.
Molt bon dia a l'Escala, benvinguts escalencs, escalenques, visitants, tota persona que ens estigui escoltant en el més calent a l'Aigüera d'aquest 22 d'abril de 2025. I sí que és avui la prèvia de Sant Jordi. Què farem demà? Programa especial, exacte, programa especial de Sant Jordi. Serà a partir de les 11 del matí i fins a la 1 amb una Aigüera especial que farem en directe des de la platja de les Barques, allà on hi haurà doncs totes les paradetes, tots els alumnes, allà tothom en venent roses, venent llibres amb ambient, doncs allà on hi hagi tot aquest tema, nosaltres també hi volem ser. Per tant, demà tenim programa especial de Sant Jordi amb les veus dels autors i les autores que han tret llibre aquest passat any o realment aquests darrers mesos, que n'hi ha que tot just han sortit del forn. Però de moment ens centrem en avui i ens n'anem, doncs, cap al camp. Serà amb en Pere Puigverd, que el tenim de viatge, a veure però si el podem localitzar. I diu que té ganes de parlar-nos de les terres per allà on volta. I ahir era festiu, per tant, la nostra programació s'ha tocat una mica, però avui tindrem el guaita que tenim també amb en Sergi Corral, i avui parlant de Rosa, Rosae, Rosa. Doncs ja que és setmana de llibres i roses, de què havíem de parlar? També parlarem de salut i ho farem amb la Cuca de Ventós, que diu que avui vol parlar d'envellir, amb B baixa, però d'envellir bé, que és important. I acabarem amb històries de la ràdio i amb en Paco Torres. I també us anuncio que hi haurà un petit canvi a nivell de concurs de l'anxova milionària aquesta setmana. Què passa? Doncs que demà tenim programa especial, que estarem a la platja envoltat de gent, de paradetes. Per tant, tenim el temps una mica limitat. La resolució de concurs la farem dijous. Serà dijous a l'obertura de l'Aigüera. Parlarem del temps, com sempre, dels diaris, i tindrem cap a les 11:20 aproximadament del dijous la resolució de concurs. Per tant, ja podeu anar trucant 972-77-1000 si us voleu endur a casa aquest dècim cortesia de l'anxova milionària. I crec que ja us he posat al dia, doncs, després d'aquesta setmana, setmana curta, que la comencem en dimarts, perquè ahir era dia de Pasqua, dia de mones, dia de cinclaus, de rossos també i de sardanes. Un tema, doncs, que en parlarem àmpliament també a l'informatiu. I nosaltres, però, si us sembla, ens posem en sintonia i anem a parlar de meteorologia. Doncs vinga, anem a meteorologia i ho farem, com sempre, fent un cop d'ull a les estacions meteorològiques de l'Escala, que avui no ens acompanya aquell solet tan agradable que hi havia ahir, però la temperatura no és pas que faci fred, eh? 16,2 graus ara mateix és el que ens marca l'estació meteorològica ubicada a la Mar d'en Manassa. Encara més calentons estan al Club Nàutic l'Escala, 16,4 ara mateix, i 18,3 és el que ens marca l'estació meteorològica ubicada a la Closa d'en Llop. El problema és que fa molts dies que està 18,3, jo diria que tenim aquesta estació meteorològica que s'ha quedat una mica col·lapsada, però bé, ja ho veieu, aproximadament entre 16 i 17 graus ara mateix a l'Escala. I és que tindrem dimarts amb cel molt variable i més ennuvolat a la tarda, dia de Sant Jordi, dominada per el cel serè i molta bonança de temperatura. Per tant, contents, perquè aquesta diada de Sant Jordi tindrà bona temperatura. Concretament, aquest dimarts 22 d'abril, màximes entre 17 i 19 graus, mínimes entre 11 i 13 graus, amb cel variable tot el dia, amb aquests núvols alts, espessos, que ja hem tingut des de la matinada i que s'anirà encara ennuvolant més a partir de matí i migdia. La segona meitat del dia ja quedarà el cel completament ennuvolat, però els ruixats es quedaran cap a l'interior, amb aquest ambient primaveral. Pel que fa al vent, calma, a primera hora amb xaloc de força 2-3 ja a migdia, que després girarà a Garbí a la tarda, amb una mar arrissada de matinada i matí, i amb àrees de marejol a la tarda. 15 graus justos pel que fa a la temperatura del mar. Ens ha baixat un punt, eh? I vinga, demà, diada de Sant Jordi, 23 d'abril, mireu, màximes entre 18 i 20 graus, mínimes entre 11 i 13 graus, per tant, cremeta solar els que hagueu de posar parada de Sant Jordi. I és que ens despertarem amb cel variable a primera hora, amb restes d'algunes nuvolades, però al matí i migdia ja dominarà el cel totalment serè, ens diu en Sergi, amb un dia de Sant Jordi radiant. A la tarda tornarem a veure alguna nuvolada, sobretot cap a l'interior, amb ambient primaveral tot el dia, amb vent calmat a primera hora, amb xaloc de força 2-3 a migdia, que després girarà també a Garbí a la tarda, igual que avui, amb arrissada de matinada pel que fa al mar, i àrees de marejol a partir de la tarda. Tant avui com demà, bandera verda, per tant, vinga, va, que ens esperen dos dies bons, amb ambient primaveral, avui amb més núvols, demà amb més sol. I anem ara a fer un cop d'ull a la premsa del dia, no només la nacional i digital, sinó també en paper i comarcal, perquè avui és dimarts. Comencem aquesta setmana estranya amb dimarts i ho fem sabent què està passant. Doncs vinga, aquí, en portada VilaWeb, tenim els candidats més ben situats per a succeir el papa francès. Serà el conclave més divers de la història i els cardenals europeus no hi tindran majoria. El Vaticà comunica... doncs en aquest cas que el papa francès s'ha mort d'un ictus cerebral. I també diu que el papa francès i els custodis de Terra Santa cada dia telefonava a Gaza, ha estat com un pare. La proximitat del Sant Pare als cristians de Palestina ha estat quotidiana, cap altre papa no ho havia fet mai, expliquen els franciscans que custodien els llocs sagrats. També el Vaticà difon les primeres fotografies del papa francès després de la seva mort. El papa descansa en un feretre de fusta folrat de vellut vermell en una capella a la casa de Santa Marta. I el funeral del papa francès es farà dissabte a la plaça de Sant Pere. La cerimònia la presidirà el cardenal Giovanni Battista Re, degà del col·legi cardenalici. Hi ha altres titulars que s'allunyen de la mort del papa. Sant Jordi per la llengua. Barcelona té el deure de ser pionera en la defensa del català. Són les paraules de Núria Alcarat i Adrià Font, portaveus de Sant Jordi per la llengua, sobre els objectius de la manifestació del 23 d'abril. I Montserrat, la gran protagonista de la Diada de Sant Jordi a l'Alguer. La inauguració d'una exposició sobre el mil·lenari del monestir centra una setmana d'activitats a la ciutat catalana de Sardenya. Nacional.cat també diu que el funeral del papa francès serà el dissabte 26 d'abril a la plaça Sant Pere. I tenim, però, altres titulars en aquest cas com el primer EGM de 2025. Jordi Basté i Ricard Tostell pugen i RAC1 arriba al milió d'oients. Nació Digital també doncs fa molt de ressò. Òbviament avui el papa està en totes les portades, però tenim altres titulars, i és que els actes de Sant Jordi n'hi han de suspesos per la mort del papa francès, que el govern anul·la la xocolatada que volia recuperar Palau, el president no assistirà a la ballada de sardanes prevista per dimecres i no es farà una celebració de la Diada amb els treballadors de la Generalitat. I les pluges de Setmana Santa disparen les reserves fins al 70%. Els embassaments del sistema Ter Llobregat tenen més del doble que a inicis de març. I anem a veure què ens porten altres portades, com és el Gerió Digital, que parla de joves immigrants sense sostre a Girona que denuncien ser víctimes de fake news. Expliquen que perfils d'extrema dreta els graven pel carrer acusant-los de lladres. I 14 dotacions de bombers treballen en un incendi dins una nau industrial a Olot. I parlant d'incendis, mor, malauradament, una persona en un incendi en un habitatge a Roses. Altres titulars, Girona tanca una Setmana Santa amb ocupacions del 85% i també l'escola Metall Girona buscarà suplir la manca de soldadors i mecanitzadors. Diari de Girona diu la tria dels llibreters gironins, misteri, poesia i les petites històries rere els grans freds. Aquest és el titular. També la caiguda del Girona a nivell esportiu diu que continua amb aquest 1-3 del partit d'ahir. I finalment l'edició gironina del Punt Avui diu el papa valent, la mort del papa francès tanca un pontificat renovador. També altres titulars, en aquest cas que Port d'Aro espera la connexió amb el passeig, que perilla el consens del Pacte Nacional per la Llengua, i a nivell d'esports, especial Uni Girona, 10 anys de la primera lliga. Doncs fins aquí el repàs digital, però anem a veure el repàs en paper, aquesta hora nova, periòdic independent de l'Alt Empordà, que diu Història Vila tenim, i veiem aquí molta eufòria amb un trofeu del Mic a la mà. El juvenil de la UE Figueres tomba l'Alavés 1-0 a la final i alça la corona del Mic. El mateix titular, però diferent dita, és també el setmanari de l'Alt Empordà, que també veiem aquesta fotografia de celebració dels jugadors de Figueres celebrant l'èxit a Vilatenim. I diu, conte de fades del Figueres al MIC. Un gol d'Eric Torres des del mig del camp dona la victòria a la Unió en la final 1-19 contra l'Alavés 1-0, desfermant l'eufòria a Vilatenim. El torneig de futbol base torna a omplir de visitants camps, hotels i restaurants de tota la comarca. Però també ens porta altres titulars. Aquesta portada del setmanari de l'Alt Empordà diu que Murnau acull la recuperació d'un ocell en perill d'extinció. També hi ha una entrevista a la fotògrafa Cristina Núñez, que li diu: la meva feina està al servei dels altres, és una qüestió política i social. Doncs ja ho veieu, ara sí, hem fet un bon repàs de les notícies del dia i nosaltres li anem a donar un toc de creativitat amb la nostra creativa de capçalera, com és la Roser Martínez, que diu que avui va de cables embolicats. Aquí no se li han embolicat els cables, eh? Quan volem agafar aquells auriculars del bolso i dius, què ha passat? Doncs això ens parla avui la Roser, però no us penseu que això potser ens desperta la creativitat.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
Avui va de cables embolicats. Cada cop que trec els auriculars de la bossa, em trobo el mateix espectacle. Un embolic monumental. Sembla que durant la nit, mentre no miro, els cables hagin decidit muntar una festa secreta allà dins. Un llaç aquí, una volta cap allà, una espiral digna d'una coreografia moderna. I cada vegada em prometo que plegaré bé els auriculars. Però vaja, mai ho faig. També em prometo que em compraré uns auriculars sense cable. I encara no ho he fet. Doncs mira, mentre intentava desfer aquell nyap per enèsima vegada, em vaig adonar que estava totalment immersa en el procés. Sense pressa. Amb els dits treballant de memòria, com qui resol un petit trencaclosques. I en aquell estat meditatiu, pam, em va venir una idea brillant, una idea per un projecte que tenia encallat des de feia dies. I això em va fer pensar de com fer cervell, ja que sovint volem que les idees apareguin en moments de màxima concentració, davant del full en blanc, amb l'ordinador obert i cara de pensar intensament. Però la realitat és una altra. Moltes de les bones idees apareixen quan estem fent coses que no tenen res a veure amb el problema que volem resoldre. Com desfer cables, com dutxar-nos a l'hora de plegar roba o quan estem fent cua al forn de pa. Per què passa això? Doncs perquè quan la ment està relaxada, deixem espai perquè les connexions estranyes, les intuïcions i les combinacions inesperades troben el seu lloc. El pensament lateral funciona millor quan no l'estem forçant. Desfer cables s'ha convertit per mi en una metàfora perfecta de com abordar problemes creatius. Amb paciència, amb curiositat i sense voler imposar una solució immediata i acceptant que, a vegades, el caos inicial és part del procés. Així que la propera vegada que et trobis embolicat, sigui literalment en cables o mentalment amb idees, recorda que no cal fer res i confia que enmig del caos acabarà apareixent una idea brillant.
To tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high.
Sky.
Doncs aquí teníeu High de Lighthouse Family, un gran tema, doncs, que ens ha acompanyat fins al punt horari d'anar cap al camp amb en Pere Puigverd.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I com ens agrada saber tota l'actualitat del camp de la mà del nostre enginyer agrònom de capçalera i propietari de Fruites Núria, en Pere Puigverd. Pere, bon dia.
Molt bon dia, Cristina.
Vinga, que ja se'ns acosta Sant Jordi, ens ha fet bon temps, una mica de ruixadets també. Com està tot el camp ara mateix?
El camp està fantàstic, Cristina.
Una mica més d'aigua, eh?
Sí, aigua. Aquí ens ha anat molt bé, però fixa't tu el que va passar a Lleida, no? Que pintava un any fantàstic i amb una franja de moltes hectàrees va venir una tempesta i els hi va tirar pràcticament un 80% de la collita de tot, eh? Tant de fruiters com de cereals. Aquests cereals tan macos, Déu se'n guarda venir una pedregada, doncs el que passa és que trenca l'espiga.
Clar.
I com que no ha granat, doncs la collita és zero.
I això on ha passat?
Ha passat des de tot el que és la franja de Ponent, la part més occidental del país, una franja ben llarga que va des de una mica més amunt de Lleida i avall ben bé ha agafat milers d'hectàrees. I llavors els danys són quantiosos i bé, entre el papa i una cosa i l'altra no se'n parla gaire.
Val.
Però realment ha sigut molt gran, per això que no podem dir a la pagès, no es pot dir blat fins que estigui al sac i ben lligat i ben cobrat, imagina't.
La dita per algú existeix, eh? I tu l'has encara allargat una mica més, eh, Pere?
Sí, perquè clar, avui dia ben lligat al sac, però si llavors no ho pots vendre,
clar, doncs... No serveix de res.
No serveix de res, eh?
Doncs anem a parlar d'aquesta actualitat que ja veieu que mai plou al gust de tothom i que hi ha fragilitat al camp, eh? També, Pere, és el que ens estàs explicant, eh? Que
sí,
una pedregada
sí.
Es pot emportar la feina de molt temps a Norris,
eh? Avui s'anuncien més pedregades i calamarsades al sud, a la part de Tarragona. Vull dir, imagina't una vinya que ara està just traient els primers, les primeres fulles i ja obriren els primers brots del que seran els futurs raïms. Però clar, pensa que tot el que és petit, tot el que neix de fruita, té la fragilitat d'un nadó.
Clar.
Imagina't, esclar, llavors, una calamarsa, encara que no sigui una pedra molt forta, que caigui sobre un pinjoll de rim d'aquest que acaba de néixer, doncs se'l carrega. Per tant, cuidado, eh? El temps ha estat molt bé, l'aigua molt benvinguda, però la primavera és traïdora.
Totalment.
Tot el que podria ser uns auguris d'una gran collita, en mitja hora pot tirar tot a Norris.
Jo els hi veig... Digues.
Sí, sí. Que les assegurances no cobreixen tot el que la gent perd, saps? Cobreixen aproximadament un 40% i fins aquí, ja està.
Sí, amb les asseguradores n'hem parlat, no?, en temporades passades també, amb molts de problemes, que també arriben on arriben, però no es cobreix totalment, eh?
No, una mica perquè... com que si es cobrís tot haurien de fer unes primes molt cares, ja tot plegat, ja tothom, el pagès tendeix a assegurar una mica menys i ells tendeixen a pagar una mica menys i llavors, Déu en guarda, haver-hi un incident com hi ha hagut ara, doncs esclar, es fa greu.
Doncs tot el nostre suport per tota aquesta zona de Ponent. Jo els havia dit als nostres oients que te n'havies anat de viatge. Serà la setmana que ve que parlarem de viatges. Pere, avui parlem de tomateres primaverenques, no?
Sí, mira, ara marxaré. D'aquí quan acabi de parlar amb vosaltres, marxaré. Per tant, quan hauré vist tot això, pensava que ja estaria allà, però serà la setmana que veuré el camp com està en la part sud d'Espanya. Que per cert, en allà, el que parlarem avui, que són les tomates primerenques,
sí.
Allà ja no són primerenques, allà ja són rederenques. Van 2 i 3 mesos avançats sobre aquí.
Per la temperatura, no?
Per la temperatura i per la latitud. Com més al sud, la tomatera més calor té i, per tant, més fàcil se li dona aquí. Ara és un moment de plantar-les de fora, però els que tenim productors que la cultiven a sota hivernacle, mm-hmm. doncs ara els hi falta una setmaneta, eh? Però dic, va bastant bé, perquè així no competeixen amb les d'aquestes que veuré jo d'aquí uns dies, en el sud, perquè les del sud, si ara les nostres, que ens costa molt més de produir, perquè llavors tothom es pot imaginar que no és la mateixa temperatura, per tant, a l'hivernacle se li ha de donar escalfor el dia que no fa sol, encareix molt el producte. I, clar, sí que seran de quilòmetre zero i seran de proximitat, que això també té les seves avantatges. Però, esclar, el mercat és a vegades és cruel i només es regeix pel preu. I, esclar, les tomates ara estan al final de la seva vida i, per tant, els preus també són molt més bons. I esclar, la tomata és d'això, fixa't. N'hi ha tot l'any perquè si no hi hagués els hivernacles, ara es plantaria i les primeres que es collirien a fora seria d'aquí un parell de mesos. Mm. Per tant, només podria menjar tomates com abans, a l'estiu, i com que la tomata és una cosa fràgil, segurament tampoc se n'importaria de l'hemisferi sud, i per qüestió de preu i tot això, per tant, menjaríem tomates només aquesta època, per això hi havia les tomates de penjar, que es penjaven en canyes,
sí.
I podies allargar la tomata en allà, podies allargar-la fins a, diria, fins Nadal, penjada amb una canya, allà amb aquells pinjarolls de tomates, i tenies tomata, però ara no, ara tens tomata tot l'any, sempre acabada de plantar, gràcies als hivernacles.
Doncs això ho sabem. Ara, quines són aquestes varietats, però, que ens arriben primerenques, o pot haver-hi una mica de tot?
Una mica de tot, Cristina. El que planta tomates amb hivernacle, per no posar tots els ous en el mateix cistell i que se'ls puguin trencar, que no saps si el preu que anirà. El que sol fer tothom és plantar una mica de tots els tipus. Sobretot les que creuen que podran valorar més el preu, perquè així compensarà els gastos que hi ha en el cultiu de la tomata, que ara és bastant important. Però, per exemple, seria la cordabou, que és la que tindrà ara, aquella del pebrot, que és, normalment és la tomata que veu més d'agost, però si ho avancem amb hivernacle, tindrà ara. També sol fer amb hivernacle la Montserrat i una que se diu Monterroso, que és també de color rosa, més plena que la de pera d'aquí Girona, o bé la de Montserrat.
Home, tant, hi ha molta varietat, de tomates.
Sí. I una mica després d'aquestes, el que fa la gent és planta també d'aquelles de ramillet, però d'aquelles allargades que tenen forma de pera, de bombeta, aquestes són bastant valorades, i amb l'hivernacle també es fa bastant bé. I d'aquelles rodonetes, també, que van amb un pinjolls, que això els veieu molt a les botigues, sobretot als supermercats, perquè aquestes varietats duren molt, tot i no sent tan gustoses. Els hi diuen llarga vida, long life, per tant, és el que demanen les grans superfícies. Tomates, per poder-los exposar molt de temps, fer una gran pila i que no se'ls hi podreixi. Al contrari del que nosaltres sempre promovem, que és tomata de vida més curta, que no tingui d'estar tant de temps exposada, i que sigui, clar, evidentment, llavors és de més qualitat. Té la pell molt més fina, més sucosa, no és tan dura. No són tomates de plàstic les que nosaltres promovem. Ara, el mercat és molt gran i com que premia molt el preu, la Long Life, que és la que més híbrida, la que sol anar més barata sempre, és la que sempre podeu trobar en els llocs d'aquests grans.
Clar, però no hi ha color, eh? Perquè realment quan agafem, no? Per exemple, la meva mare té hort, no? I una tomata d'aquelles de l'hort, aquella olor que és que la sents d'una hora lluny, clar, no té res a veure amb aquesta més de pasto, no?
La de la teva mare encara és més bona, perquè és la que collirem, el que et deia jo, les que ara es planten i collirem cap a l'estiu. Per tant, aquestes no tenen color, perquè a part de la temperatura que han tingut, tenen l'aire. I no vegis si tenen l'aire prop del mar, que agafen una mica de salabró, com fa aquella marinada, i això es posa a les fulles, i les fulles passa amb l'aigua del matí a l'arrel, i per tant és fantàstic. Perquè la sal, suposo que n'hem parlat alguna vegada, és l'ingredient, la potassa, és l'ingredient que fa més dolces les tomates.
Val. És curiós, dir, això, és curiós, eh? Sí, perquè estem parlant de sal, eh?
Si tu plantes un hort, i dius, home, jo tinc unes tomates molt maques, però no són gaire dolces. Doncs fes això, agafes sulfat potàssic, o si no agafes sal, però sal s'ha de cuidar-ho, perquè no n'hi tiris massa i matis la planta. Doncs poses sulfat potàssic al terra i veuràs que aquelles tomates, en comptes de ser insípides o que no tinguin gaire gust de tomata, passaran a tenir una dolçó boníssima, Cristina.
La xerris és un bon a part?
No, és una de les altres varietats que els pots plantar sota hivernacle o bé a fora. La xerri, la que està ara més de moda, perquè ha sortit unes varietats molt bones, és la xerri allargada, però les de tota la vida, les rodonetes, també són molt productives i bones. La xerri és una de les varietats de tomates més rendibles. I no sé si ens queda temps per parlar d'alguna varietat més especial.
Sí, tant.
Com podria ser la tomata raf i tomata... hi ha unes que es diu blau marí.
Ja no són tan conegudes, aquestes, eh?
Unes tomates que tenen color de fora, com el blau del mar, quan el veiem. Tot i que de dintre són vermelles. Però la xerri, jo diria... I la xerri, les... Ara, com que parlàvem de xerri, la raf, jo diria que són la reina, la més bona de totes les tomates.
Carai!
Però no per, sí, però no perquè sigui la varietat en si bona, que ja ho és. Pot ser tan bona com una de cor de bou, així. No, però la manera que està feta, que és una manera molt curiosa, està feta... una mica, això potser no li agradarà a la gent, però cal que ho sàpiga, una mica artificial. És a dir, el que fa, no es planta a terra, es planta sobre un tub amb fibra de coco i se li dona aigua i sal. És a dir, aquella sal que et deia jo que feia tan bona la tomata, s'ha comprovat que en aquesta varietat de raf accepta molt la sal i converteix aquesta sal que li dones amb un gust una mica fora de sèrie de totes les tomates. S'ha de donar la sal, es fa amb un programa informàtic, això no és fàcil, eh? Es fa amb un programa informàtic que se li dona cada dia la quantitat de sal justa perquè no es mori. Però tot el que pot aguantar, què passa? Que les tomates xerri i les tomates raf cultivades amb aquest sistema són petites la mida i és petita la tomatera. O sigui, una tomatera gran pot arribar a fer 2,5 metres o 3, la xerri i la raf, com a màxim amb cultivades amb aquest sistema et podrà fer 1 metre d'alçada. Per tant, com que els quilos que produeix una raf són una quarta part dels quilos que pot produir una tomata d'aquestes de bombeta o una tomata d'aquestes que dèiem l'Home Life, el preu fa això, perquè sempre el preu fa la quantitat i la qualitat de la tomata. Si té pocs quilos i a més és molt bona, doncs es valorarà molt més que si té molts quilos i no és gaire bona.
Clar, això té un preu. La raf, perquè la visualitzin, és aquella que a vegades pot tenir tocs una mica verdosos, que sí que té diferents bultos, diguéssim, no?
Té com... La raf és aixetada, és mal feta, diguéssim, a vegades no té la forma inclús ben rodoneta, fa com unes estries a la part de dalt, és a dir, com unes arrugues, i que sí que, quan, que té allò verd quan és verda, però quan madura és quan és més bona. És a dir, quan té aquesta forma petitona, mal feta, la part de mica de punxeta i la part que està agafada en la tomatera fa com unes arrugues, doncs, però quan és ben vermella és... Segurament la gent no ho ha provat, però perquè normalment tenen tendència, com que ja són tan bones, els que poden collir verdes.
Val.
Però si tens la sort de trobar-la madura, és la cosa més bona, riu-te'n de qualsevol tomata de penjar que pot xocar amb una raf madura i aquell pa multiplica per 10 el seu gust.
Home, doncs, amb moltes ganes ara ja d'amanides, eh? Parlàvem fa 15 dies amb enciams, també, que tenim moltes ganes ja de menjar fresc, i què millor, doncs, que aquestes tomates de proximitat. A Catalunya hi ha algun lloc que sigui allò típic de tomaqueres? O és una mica
no.
A per tot, amb hivernacles i exteriors?
Sí, a per tot. Diríem a Catalunya Nord, per exemple, a Perpinyà n'hi ha molts que fan tomates d'hivernacle, però aquí, allà on es fa bastant, és la part del delta de la Tordera, tota la zona de Malgrat. Llavors també el que queda de camps, perquè cada vegada en queda menys, a la zona de Gavà o Barcelonès, i llavors ja ens n'hauríem d'anar cap a la zona de Castelló. Però que hi hagi cultiu d'aquests de tomates d'ara és aquestes zones. Em pots trobar una mica... I aquí a Figuera nosaltres tenim el nostre productor, aquí viu a Fan, vull dir que està aquí mateix. Però tot això necessita una inversió molt gran, i per tant les primeres tomates que ningú es faci la idea que podran valguer un euro, serà impossible, o s'haurà de pagar una mica més.
Home, són les primeres que arriben, no, de casa, per tant, doncs, òbviament tindran el seu preu. Tot i així, de tomates en tenim tot l'any.
Sí, sort, i a l'estiu ho podem menjar més barates, perquè les de fora n'hi ha més quantitat, i el preu també baixa perquè fa calor, i per tant mengem molts quilos de tomates a l'estiu que estan barates, i ara, quan ens vingui de gust. Jo dic, si no voleu gastar gaires diners, el que dèiem abans, la xerri, amb poca quantitat, ja li dones gust, una sola raf, que et pot costar potser 80 cèntims, una tomata, una sola. Però la talles a tiretes ben primes, la tires per sobre l'amanida d'enciam, i allò te multiplica el gust per dos o per tres. Vull dir que, a veure, hi ha moltes maneres... Si no vols gastar tant aquestes que deien de corda bou, que són ben madures, tallades a tirar a llengües ben finetes, també queda molt bé.
Doncs ja ho veieu, tomates, que amb moltes ganes ja de que ens arribin. Has dit una setmaneta, que ja començaran a arribar, aquestes?
Sí, doncs d'aquí en una setmana jo ja crec que tindrem tomates d'aquí.
Doncs,
depèn del temps, no? Però si fa sol, segur.
Que tinguis un bon Sant Jordi, un bon viatge, i la setmana que ve, doncs, ens anirem a parlar una mica més de com està tot el tema del sud, no?
Doncs sí, llavors els ensenyareu. Als meus ulls els transmetiran el que he vist jo.
Perfecte. Doncs Pere Puigverd, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Gràcies, Cristina, una abraçada.
Uf, crema! El més calent és a l'aigüera.
Aquest Sant Jordi, l'Obet us sorprendrà. A partir de 6:15 de la tarda, la plaça del Gerani de Riells s'omplirà de creativitat amb un taller familiar de Sant Jordi de la mà de Quim Cacau, on els elements naturals prendran el protagonisme i podreu deixar volar la vostra imaginació. També trobareu paradetes amb els alumnes de l'escola L'Escolapi i l'escola Empúries, roses i rams fets d'espelmes, un fotocol i moltes sorpreses més. La Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala us desitja un bon Sant Jordi.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Doncs anem a veure aquest entorn primaveral que ens acompanya amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia.
I bé, són llibres i en aquest cas roses.
Roses.
I com que els llibres no van amb medi ambient, parlarem de roses avui.
Bé, els llibres es fan de paper. El paper és medi ambient, eh?
També.
Jo
vaig anar a un molí paperer i em vaig fer paper d'aquell allò que t'ensenyaven amb la pasta.
Sí, jo també, a Capellades.
Ah, mira, és l'excursió que ens portaven a tots, eh?
Ah, sí, de tot.
Rosa, rosar i roses, el
rosa,
títol que sí, has posat, eh?
Rosar-ho o no sé què més coses hi ha en llatí, però bàsicament parlarem de les roses, les protagonistes de Sant Jordi, però segur que alguna cosa desconeixem.
Home, doncs sí, perquè nosaltres coneixem que n'hi ha de colors diferents, que tenen aquella tija amb espines, que com no vigilis te la punxes, i oi, quina oloreta que fan, i si no fan oloreta fas cara trista. Això és el que dominem tot general de roses.
Però tot general de roses.
Una mica més profund, eh?
Però ja veuràs que de roses n'hi ha moltes, dels molts tipus, i va, primer de tot, la part fàcil del programa. Les roses pertanyen a la família de les rosàcies.
Bé, bé, primera premissa apresa aquesta.
Clar, a nivell del món mundial hi han 115 gèneres diferents dintre de la família de les rosàcies.
Val.
I més de 3.300 espècies diferents.
Home, això ja és un altre nivell.
Sí.
Ja és un altre nivell, això.
Ja és complica,
sí. Ja hem après una cosa nova avui.
Ja es complica, eh? A Europa tenim 35 gèneres diferents de les famílies de les rosàcies. I a Balears fins a 20 gèneres diferents. Ai, a Catalunya i Balears, eh? Península,
sí, sí.
I Balears. Península i Balears fins a 20 gèneres diferents. Per tant, podríem dir que no és una família gaire, gaire fàcil, sobretot en alguns gèneres que a nivell taxonòmic, a nivell de classificació botànica, és molt difícil. Per exemple, ja ho diem després, però per exemple, els gèneres rubus, que és el gènere dels esbarzers,
sí.
És un gènere molt complicat de classificar.
Molt bé.
Moltes espècies i moltes...
Doncs ja ho sabeu, eh? Mecano deia una rossa és una rossa, però hi ha molt més darrere i avui ho
molt
descobrirem,
més.
Eh?
Clar, si fem una mica de botànica, ara et descobriré algunes paraules, va.
Vinga, va.
Si posem les definicions a les guies botàniques, ens diu que la rosàcia és aquesta família, pot contindre arbres perennes o caducifolis, això ja sabem, no?
Sí.
Perennes es manté la fulla tot l'any.
Caducifolis la perden.
Cau. Poden ser arbusts, poden ser plantes herbàcies.
Val.
Inclou tot aquest tipus de vegetació, no?
Estem parlant del gènere de la rosàcia,
del gènere de la rosàcia,
no de les roses en si.
No de les roses en concret, sinó el gènere. Els arbusts ja sabem que és aquell arbre de petita alçada o que ramifica des de la base. Les fulles generalment alternes, això vol dir que és una a cada banda. O sigui,
la típica imatge
banda,
de la rosa.
Una altra a cada banda, exacte. Una altra a cada banda. Rarament oposades. Oposades vol dir que les fulles estan una al costat de l'altra. Això no, això és difícil que ens trobem.
Van marcant els pisos.
Sí. Les fulles poden ser simples o compostes, una fulla simple o una fulla formada per diferents fulles petites a la mateixa fulla, senceres o dividides, generalment amb estípules, que això també és molt fàcil de veure. Si et fixes a la fulla de la rosa, a la part final, té com unes petites fulletes quasi enganxades en el pecíol, a la part que va des de la tija fins a la fulla. Això s'anomenen estípules.
Val.
Tenen petites estípules a la base. Això és una característica molt comú de la família. Les flors s'agrupen en inflorescències.
Inflorescències.
Inflorescències vol dir que normalment hi ha diverses flors a la mateixa...
Sí.
Sistema de floració, no? En la mateixa part de la flor. Rarament, sí que tenim alguna flor solitària, però no acostuma a ser molt, molt habitual. Les flors generalment són hermafrodites, tenen 4-5 sèpals. Els sèpals saps què són?
A veure, què són?
Hi ha els sèpals i hi ha els pètals. Quan
Val.
Tu tens una flor,
sí.
Els sèpals és la part de baix, la part verda.
La part verda que després dona pas en aquesta flor bonica.
En aquesta flor bonica,
els pètals.
Bé, molts estams, això, diverses coses, no? I el fruit pot ser sec o pot ser carnós, pot ser simple, múltiple o complexa.
Doncs ja veiem que les rosàcies ja són complexes de per si, per tant, el que dèiem d'una rosa és una rosa no és tan simple i ho estem veient, eh?
Saps quantes roses s'han venut aquest any?
Quantes?
Diuen que més de 6 milions.
En Catalunya?
A Catalunya.
Uau. Home, això vol dir que si som 7, no? Som 7, gairebé 8 milions.
Mitja rosa per... No, això més vol... de mitja rosa per cap.
Això anava a dir, això és que n'hi ha algunes que han marxat amb un ram ben maco, eh?
Sí, 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 sí. Clar, un 60% de les roses que es venen provenen de Colòmbia i Equador.
Val.
Més d'un 60%, eh?
Uau.
Quan conjuntament amb Kènia i Holanda són els productors més importants de roses.
Sí, Holanda és maduixes i roses, eh?
I tulipans.
I tulipans.
I tulipans. Clar, diríem que aquí la producció sí que n'hi ha, al Maresme, per exemple, hi ha una producció de flor bastant important, però és molt petit en percentatge.
No podríem cobrir els 6 milions per regalar per Sant Jordi.
Del que es comercialitza. La rosa que es comercialitza pertany a l'espècie rosa grandiflora.
Val? O sigui, les que tenim tots aquí que hem rebut per aquest Sant Jordi són d'una mateixa espècie.
Sí, també n'hi ha d'una que es diu rosa furibunda. Furibunda no vol dir que tingui molt mala hòstia, però no. S'assembla. Bueno, la rosa grandiflora, allò de grandiflora, flora, flor gran, ja també...
Ens marca cap on va la característica floral,
exacte,
no?
Exacte, inclús els de l'ESO saben el que és. També tenim roses de miniatura o de pitimini, que són els rosarets aquests petits, que sí. Hi ha gent que també regala rosarets.
Sí, home, per ser diferent, no?
Exacte.
I la paraula pitimini m'encanta.
Pitimini. O una altra rosa que s'anomena híbrids del te. A partir d'aquí hi han creuaments i híbrids moltíssims.
Això segur que s'han fet un piló d'experiments, a veure com aguanta millor aquella rosa, com surt
de
més bonica.
Colors,
com...
De no sé què, de l'altre, de quina aguanta, quina no aguanta, que té inclús alguna sense punxes, alguna amb punxes, amb una no sé què, no sé quan... Modificació genètica.
Exacte.
Clar, però això són les roses de Sant Jordi.
Sí.
Això són les roses de Sant Jordi, les que veiem a les parades. Però clar, aquí hem parlat que a la península hi ha 20 gèneres diferents... de la família de les rosàcies.
Per tant, ja deixem de banda Sant Jordi.
Deixem de banda Sant Jordi.
Ara també ja li dones
deixem pas de banda les roses de Sant Jordi, però anem a parlar de les rosàcies d'aquí.
Vinga.
De la flora nostra.
Anem a parlar quilòmetre zero, flor autòctona.
Exacte. Anirem a parlar una miqueta en plan antisistema i parlarem de les roses del bosc.
Molt bé.
I el roser de bosc, que s'anomena rosa canina.
Rosa canina.
En científic. Però... en nom popular, és el gavarrer.
Gavarrer? Ah, no ho havia sentit mai, val?
De les gavarres.
Sí, segons la zona segurament es deu dir d'una manera o d'una altra.
El nom de gavarres ve del gavarrer, del roser silvestre. En castellà s'anomena escaramujo o escalambrujo.
Val?
Rosa escalambruja. Són roses d'hàbitat muntanyenc i de muntanya mitjana, de llocs relativament humits. Roses de color blanc, rosat, entre un color blanc, rosat, groguenc... Hi ha diverses roses, en aquest cas tenen allò que s'anomena inflorescència, o sigui,
sí.
Tenen una part final i apareixen diverses roses petites, val? Amb espines molt abundants, i ojo, els fruits, que són aquests escaramujos, escalambrujos, o les gavarres, els gavarrers, són molt rics en vitamina C.
Ah, doncs això ho podem posar als nostres plats i menjar-nos-ho, o no?
És dels fruits més rics en vitamina C que es coneixen.
Uita!
I s'havien utilitzat en medicinal, no sé com es diu en català, però per prevenir l'escorbuto, que era una malaltia on hi mancava molt aquesta vitamina C.
Val. Ah, mira.
Per tant, clar...
És curiós, ho trobo molt curiós, molt bé.
Nom popular. Però clar, fora de les roses silvestres o de muntanya, ara atenció, perquè la família de les rosàcies inclou les maduixes.
D'aquí la similitud entre el Maresme, Holanda, les roses i les maduixes, ara
exacte.
Ho entenem.
La maduixa, que la maduixeta de bosc, se'n diu Fragaria vesca, que és les maduixetes aquelles
sí.
Petites de bosc. Inclou les pomes.
Carai!
Les pomeres són de la família de les rosàcies. Malus domestica, és la versió cultivada de la poma, o la pomera silvestre, també dita malus silvestre. En castellà se'n diu maguilles, les pomes silvestres. La pera també pertany a la família de les rosàcies.
Sí.
Pyrus communis, per la pera cultivada, i Pyrus piraster, per la versió silvestre. Hem de dir que totes les versions cultivades venen de la seva versió silvestre, modificades o adaptades. Però no només les peres, les pomes i les maduixes, les ametlles, les cireres, les prunes, els préssecs, els aranyons...
Carai!
Són del gènere prunus. Prunus dulcis.
Sí.
Prunus avium, que són les cireres. Prunus comunis, que són les prunes. Prunus pèrsica, que són els préssecs. Prunus espinosa, que són els aranyons.
Val.
Tot és del gènere prunus. També pertany a la família de les rosàcies. Què més? Els gerds i les mores.
Val. Oita.
Els esbarzers.
Sí, sí, clar, el que té a veure, clar.
Pertany al gènere rubus. Rubus, hem dit que hi havien
Pilor, eh?
Millor, eh? Per exemple, els gers, que són els de muntanya, se'n diu rus i d'eus. Que són de clima plujós, de clima de muntanya, de clima eurosiberià, del nord de la península Ibèrica i d'Europa. Les moixeres, moixeres de pastor, que són del gènere Sorbus, que també són de la família de les rosàcies. Els nespres.
Oh, els nespres, que bons.
Eribotria japònica, en aquest cas és un arbre introduït de cultiu, no és propi d'aquí, del nostre clima, no?
El vam importar,
però també pertany a les rosàcies, perquè hi ha molta part de rosàcies que, sobretot, la gran diversitat de rosàcies està a l'Orient, a la Xina, als països orientals, i a Sud-amèrica, també.
D'acord.
I els codonyers, el codonyat, l'arbre del gènere Cydonia, també pertany a les rosàcies, al codony.
Val.
El codony és el producte, eh?
Mai hauria dit que tot això eren rosàcies.
Tot això són rosàcies.
Uau.
Imagina't, clar, la rosa de Sant Jordi és l'espècie menys rellevant del gènere.
Sí, no?
És el més petit del gènere, però tu fixa't en el tant percent de fruita i aliment que prové d'aquesta família de les rosàcies.
Sí, sí, clar, és
que ens alimentem
moltíssim i mai diries de les rosàcies, és estrany, que vingui d'aquí, però sí, avui ho hem descobert.
Tot pertany a les rosàcies, perquè pertany moltes coses, i clar, la rosa de Sant Jordi és com només la punteta, la part més visible, més maca, però és una família on molta part de l'alimentació mundial, si pensem en ametlles o fruites i por ahí, prové d'aquesta família, per tant té un pes molt i molt important.
Doncs Rosa, Rosa i Rosa, amb aquest títol que li hem posat, avui hem descobert tot aquest món de les rosàcies, que segurament, Sergi, ens hi podríem estar mil hores més parlant-ne, perquè té molt i molt de contingut. N'has volgut fer un resum molt sintètic, te l'agraeixo.
Exacte.
I ens n'hem posat una mica al dia. Crec que avui volies acabar d'una manera especial, amb una cançó.
Sí, volia pensar acabar una cançó d'una cantant gallega, de la CES, que m'agrada molt particularment, i que es diu Romance de Bela Rosa.
Sergi, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Un beso ou unha flor que solía certa xente no xardín dun grande mente con máis poder que razón. A rosa le da medrou só e sen axuda, era forte como a ruda contra o frío e o calor. Saiu o sol e corou co seu vermello impoñente, tanto que o amo e a outra xentes molestou o seu primor. No canto de con amor ollabana con vaidade, e ante a fermosa humildade respostaron con temor. Moitas flores do redor de xardins de alleas terras aplaudiron moi contentas cando o amo a recortou. A planta quedou sen flor, pero aínda resistía porque a raíz se nutría da terra enxendrou. A terra considerou que o seu froito era inocente, que fora nobre e valente, e dela se preocupou. A auga xiña chegou e o resto de compañeiras sacudironlle lixeiras e calmaron a súa dor. Certo día aquel señor foi a balar a maceira e reparou na roseira que cortara con rancor. Mil rosas con esplendor recendían maxesas, unhas espiñas máis grosas que as tesouras do señor. amo entón o seu crime despiadado, caiu o chan apenado e pola rosa chorou. Aquela primeira flor só no recordó la teixa, pero se a raíz é rexa, a planta non morre non.
Moltíssimes gràcies, Sergi. Preciosa cançó. I acabem aquesta primera hora fent un cop d'ull a l'univers infinit i parlant de la llum zodiacal.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant